Entre vins i fogons, amb Patrícia València.
Bon dia, arrenquem el tercer programa d'aquesta temporada. Avui és un dia especial perquè a l'Espluga tornem a celebrar la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. La cervesa artesana, que estigui o no de moda, cada vegada té un públic més nombrós i per tastar-ne alguna avui no caldrà anar pas gaire lluny.
Dissabte i no sabíem què fer. Anàvem junts de marxa i anàvem de concerts. Bevíem moltes coses i res tenia el seu gust. La reina de les nits de gresca, de farres i de canuts. Passant el temps gaudíem sense cap complex i fèiem fets d'alegria. Això sí que era ben cert, tots junts érem feliços. Amb lo puntillo agafat, més que hi hagués festa al meu voltant. Cervesa, és la que m'agrada a mi. Cervesa, el cos la vull sentir. Cervesa, i si no em puc trobar, no ho sé, no ho sé què passarà. La nit ja s'acaba, i naltros ben aviat. No sol m'ho reflexar, els ulls mitja blocats. On dirà que tinc gana, on hem on esmorzar. Que res mos importa, ni dones ni mals de cap. Envia que ja ens espere, la mare del teu terrat. No em fesseu cap malesa, no em fesseu enfadar. Tots cap a la joca, a dormir. Estar, demà serà un altre dia llarg. Cervesa, és la que m'agrada a mi. Cervesa, el cos la vull sentir. Cervesa, si no em puc trobar, no sé, no sé què passarà. Femia que ja ens espere, la mare del del terrat. No em fesseu cap malesa, no em fesseu enfadar. M'entenc quan parlo, no sé què passarà. I si cal plegat el guardo, no sé què passarà. No sé què passarà, no sé.
Doncs, com us dèiem, l'Espluga està a punt ja de celebrar aquesta segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana, que de fet començarà ara mateix. A les 12 del migdia obre les seves portes al carrer de la plaça del Castell, on hi trobarem doncs, diversos elaboradors de cervesa artesana, també productors locals, embotits i també de coques salades, i una de les principals atraccions gastronòmiques que sorgeixen amb força en aquests nous temps, no? Aquestes food trucks, aquestes furgonetes de menjar que el podem agafar doncs, al moment i tastar noves creacions. Una de les novetats d'enguany que presenta aquesta fira de la cervesa artesana és la distribució dels estands. Es repartirà d'una manera diferent perquè així pugui doncs, millorar el pas dels assistents. Com us dèiem, ara a les 12 comença aquesta fira de la cervesa artesana i arrencarà doncs, amb música folk a càrrec del grup Julivert. Aproximadament la fira doncs, tancarà els vols de les 3 del migdia i a partir de les 5 doncs, hi tornarem a ser. Al vespre podrem gaudir d'una actuació musical que ens cantaran, ens oferiran un concert l'Helena Volpini i el Gabri Llorac. Ells proposen doncs, un concert amb música pròpia i també amb algunes versions. Quan arribi el capvespre i quan ja haguem tastat doncs, aquestes cerveses artesanes, haguem conegut els elaboradors d'aquesta beguda que s'elabora de manera artesana. El grup Tòlia i les Guineus presentaran el seu últim treball. En aquesta ocasió, el públic assistent també podrà doncs, comprar el got de vidre de la fira i es podrà dirigir doncs, a qualsevol dels cervesers perquè pugui doncs, conèixer el producte i consumir o tastar aquestes cerveses artesanes. I ara el que volem fer és parlar d'aquest producte de la cervesa amb la Cèlia Rodríguez. Cèlia, ben tornada. Tornem a tindre la Cèlia Rodríguez aquí amb nosaltres, dietista i nutricionista. Cèlia, què és la cervesa?
Doncs, a veure, primerament la cervesa es tracta d'una beguda fermentada que està feta principalment per un cereal, que seria l'ordi, una flor, que seria el llúpol, i un llevat, que normalment és el Saccharomyces cerevisiae, no? I sobretot també conté un gran contingut d'aigua.
Una beguda refrescant que a vegades podem prendre sempre acompanyat de bons amics, no? Com podríem fer en el mar d'aquesta fira de la cervesa artesana que es fa aquí a l'Espluga. Explica'ns alguns beneficis d'aquesta cervesa.
Amb això que comentaves en el tema de la cervesa, per poder-la gaudir amb uns bons amics, també dir-vos que és una de les begudes més antigues que es coneix, vull dir, vaig estar cercant una mica a veure des de quan no fèiem cervesa i ja posava des de la Mesopotàmia o alguna cosa així, des del 10.000 abans de Crist. Per tant, és una cosa social que ja fem servir des de molts anys enrere.
Tenim molt nostre, no, ja?
Sí, ja tenim lo nostre. La cervesa ha estat entre nosaltres des de fa molts anys. Com a beneficis de la cervesa, no? Perquè jo crec que ha perdurat tant per aquest regust tan bo que té i tan fresqueta. El primer és el que has comentat abans, molta aigua, gairebé un 96% és aigua, per tant és una beguda molt, molt hidratant. És rica en potassi, vale? També conté vitamines del grup B, que a vegades dius, ui, això per què serveix, no? Seria sobretot per ajudar el sistema nerviós central. I després és molt baixeta en sodi, o sigui, poqueta sal aniria bé també per hipertensos. Ara bé, s'ha de vigilar sobretot el seu consum i tenir en compte, i això sí que ho vull remarcar en paraules grans, de que hem de fer un consum responsable i moderat, perquè la cervesa pot ser una bona beguda per consumir sempre i quan no tinguem alguna patologia associada que en puguem prendre, que no ens ho hagin dit al metge que no en podem prendre i que ho fem amb moderació, està clar.
Per tant, per prendre'ns en una que acabem ara per celebrar que l'estiu s'acaba, no? Els que som de fred ja ens ve de gust que arribi, doncs per celebrar que s'acabi l'estiu podem prendre una cervesa, podrem anar a gaudir-ne doncs, amb els companys sí. o els amics, no? Una altra de les coses que em pregunto és les diferències entre cervesa artesana i la cervesa més industrial, no? La que a vegades, per sort o per desgràcia, és la que ens han vengut tota la vida
i
que tenim més a l'abast. Tot i que la cervesa artesana va entrant amb força al mercat igualment. I avui podria ser doncs, una opció, no? Per comprar i tastar les cerveses artesanes que més ens vinguin de gust. Però igualment, quines són les principals diferències?
Doncs a veure, primerament, veureu que sóc una mica més pro-artesà, crec que sempre els productes de proximitat, locals, els hem de mantenir perquè són com s'han fet tota la vida i sobretot perquè no contenen ni additius artificials ni conservants, o sigui, com he dit abans, tenen aigua, llevat, aquest ordi i el llúpol, cosa que amb altres podem trobar conservants, per tant, intentem sempre agafar aquell producte artesà, valorem aquella qualitat i per molt que sigui una mica més cara que una altra, penseu que la qualitat no té preu i per a la salut tampoc. Sempre tindrà molts més nutrients una cervesa artesana que no pas una industrial. Fins i tot a vegades m'he trobat amb cerveses industrials que utilitzen arròs, mill i altres cereals de menys qualitat per abaratir costos. Per tant, ens estan venent una cervesa on només hi hauria d'haver aquest llevat o aquest ordi i ens estan ficant altres tipus de productes només per abaratir costos, no? Crec que no,
Que no hauria de, no hauríem d'influenciar-nos, no, amb aquest producte o de tindre'l més associat a les nostres cases, perquè al cap i a la fi t'estan venent la moto, no?
Sí, jo no dic que hem de retirar completament l'altra cervesa, però sí que tenim aquesta possibilitat d'aquesta fira, no? Que a més ja no és sols que podem tastar diferents cerveses, sinó que molts venen amb els seus productors i crec que és un bon moment per establir una xerradeta amb ells i preguntar a veure què porten. Perquè jo us he dit els ingredients bàsics, no? Però avui en dia ens trobem amb mel, en trobem amb farigola, vull dir que cada vegada som més creatius en aquesta cuina de la cervesa i provem més sabors i aromes a diferència d'altres més industrials.
Això que ens parles, no?, de que inclouen altres ingredients, de fet vaig conèixer un dels obradors que, si no recordo malament, podem trobar en el mar d'aquesta fira, i que en feien amb camamilla, amb codony... Hi havia mil coses que hi podien afegir, albercocs també, o préssecs...
Sí, que a vegades són més innovadors en aquestes cerveses.
Sí, en aquest cas parlaven de 15 o 16 varietats de cerveses diferents, no? I remarcar això, sobretot, el contacte amb el productor, que diu la Cèlia, jo crec, no?, com hi ha temes més personals també de relació, no?, que puguis obtindre amb una persona que fa la cervesa, no?, i saber d'on neix, on té l'obrador, puc anar a veure, puc veure
sí,
què fan, quan, no? Jo suposo que això també li dona un valor afegit al producte, com a tal, no? Vull dir, ja no et veus, no obres o no et gaudeixes de la cervesa només, sinó que darrere pots trobar tot això, no?
Una experiència. No? Jo crec que també comprem això, no?, aquesta experiència. A més, també dir-vos que com a diferència de la cervesa industrial és que normalment a vegades trobem una mica de poço, no? És com a més espessa. Això és perquè el filtrat és manual, llavors no podem eliminar totes aquestes impureses. Però això no és dolent, vull dir, és una cosa bona i que no perquè hi hagi una mica de poço hem de retirar aquesta cervesa. Per tant, he de retirar aquesta por. A més, què passa amb la industrial? Que quan fem un filtrat químic, pot eliminar residus, però també pot destruir algun dels llevats. Per tant, aquí també ens estem carregant un factor nutritiu important. I després, sobretot això, que amb moderació anem a provar alguna cervesa i també tenim la sort que no és només aquesta cervesa, sinó que també podem tastar algun producte i menjar alguna cosa,
altres
no?
Altres productes, no?, per combinar-ho i per gaudir al cap i a la fi, doncs, tant del producte, conèixer productors tant de cerveses com de petits productors d'aquí, de la comarca, de la província, i descobrir, doncs, des d'aquí, que sempre ho reivindiquem, qui hi ha darrere de cada cosa que ens mengem o que bevem, no? Que això també és molt important. Cèlia, no sé si tens alguna cosa més a la recàmera. Tenim alguna cosa de temps?
Bueno, no sé si això és bo o no dir-ho, perquè ara us espantarà una miqueta. És el tema també, per què us deia això de la moderació, també perquè sempre tenim en compte aquesta panxeta, no? La típica panxeta cervecera. Dir-vos que una cervesa conté al voltant d'unes 130 quilocalories, que això equivaldria a uns 100 grams de macarrons. Per tant,
déu-n'hi-do.
Amb moderació, sobretot, perquè no ingerim moltíssimes quilocalories, sacieu primer bé la set amb un got d'aigua, i després anem a disfrutar una cervesa, i sempre l'alcohol amb alguna cosa de menjar. I sí que aquells que tinguin alguna malaltia, sucre, triglicèrids, sobretot aquests, doncs més val que prenguin alguna altra beguda.
Segur que tindran més opcions, si no és en el mar de la fira, trobaran també altres combinacions. Cèlia, les cerveses aquestes que fan, doncs això, no?, com amb llimona o d'altres, fins a quin punt també les podríem rebre bé al cos, no?, o en qüestió de salut, no sé si...
La cervesa amb llimona, és veritat que potser no conté tant d'alcohol, però hem de vigilar molt, perquè normalment van acompanyades d'una Fanta, Schweppes, llimonades que porten, a part d'aquest gas, sucre. Vale, per tant, penseu que una sola llauna de Coca-Cola, Fanta o qualsevol altra marca industrial conté al voltant de 13 cullerades de sucre. Per tant, vigileu molt. Vale? Sí que el mateix, és que no per ser amb llimona, com diem, bueno, com està rebaixant no passa res. No, perquè conté alcohol, conté molt de sucre, per tant, tot i ser amb llimona, ha de ser amb moderació, igual que algun altre tipus de cervesa. Sí que hem de saber que contra més graduació, més quilocalories. Però també, com a cosa bona que traurem de la cervesa, és que és la beguda, que al no tenir tanta graduació com altres begudes, solen tenir entre 4 i 5 graus, la que més nou, té menys quilocalories que d'altres begudes.
Per tant, ja ho sabeu, aquí la Cèlia avui ens ha explicat una mica doncs, què és la cervesa, quins beneficis té i quines són les diferències entre una cervesa industrial, aquesta que ens han vengut molt sovint, amb preciosos i fantàstics paisatges, però que res millor que conèixer qui hi ha darrere amb posant-li cara a la cervesa i posant-li nom. Gràcies, Cèlia, i ens retrobem el proper dia.
Vale, gràcies.
La meua vida era un mirall trencat com una borratxera traïcionera de treball i soledat. Sí, una caiguda lliure en tobogan fins que va aparèixer el teu cos salat. I varen viure el nostre maig del 68 i ens atrinxeràvem els diumenges al caliu del nostre llit, de la barbària col·lectiva i de l'hivern d'aquest país. I somiàvem que escapàvem amb els maquis cada nit, viatjàvem en el temps a la comuna de París. Esperàvem la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig. El que vinguera per alliberar la fera, acabar-nos la botella, delirar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i no sempre caus de peu. Vull brindar-te avui per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Passant els dies que s'han convertit en anys, jo ja en conec el teu somriure que és un poderós parany que m'atrapa i em fa lliure en un segon a parts iguals. I varen fer un gran viatge iniciàtic per buscar l'essència com els mestres presocràtics. Van trencar de sota la rutina que no omplien un avió cap al sud-est asiàtic. I recordo una escapada cap a Eivissa al mes d'abril, un i més cada setmana la festa major de Vic. Tu eres dolça i malcriada, si tinc la teua mirada jo no necessito abric. A l'orella, ve la xau sobre l'arena, cada nit de lluna plena, delirar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. Vull brindar-te avui per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.
Jugarem a la teua disparant imaginaris. Puc separar el lloc de la raó quan el motiu ets tu. Activa-la ja, activa-la ja, activa-la ja. Tracte de pacte i evita entrar en l'acte. Si trec el clímax de cine perquè com bé posa rima jugant al joc de l'abstracte. Activa l'olfacte.
Vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.
Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio, entre vins i fogons.
Avui obrim l'Instagram de No tot són postres. Qui hi ha darrere d'aquest perfil digital?
Darrere del No tot són postres hi ha una persona de Reus, una senyora de mitjana edat de Reus, que li agrada molt cuinar. I que va obrir un blog i que després doncs, es va posar a les xarxes i a l'Instagram on vosaltres m'heu conegut.
Bon dia, Glòria.
Bon dia.
Com va? Com va això? Com va el blog i l'Instagram? Perquè realment les dues coses van juntes, van de la mà i a part estan molt actualitzades, oi?
A veure, el No Tots Són Postres, blog i el No Tots Són Postres Instagram i el No Tots Són Postres Facebook van tots junts. A part hi ha el personal, que és de la Glòria Moedano, que ja és una altra cosa. Però sí, va tot junt, a mesura que es va publicant el blog van sortint fotos a l'Instagram i després, doncs bé, clar, vas posant fotografies cada dia d'un plat perquè estigui actiu i doncs perquè la gent estigui una mica enganxada.
D'on surt aquest nom, aquest No Tots Són Postres, on la gent et pot trobar?
Mira, jo des de joveneta que m'ha agradat cuinar, però cuinava cocs i magdalenes. I a casa meva me deien, Glòria, no tot han de ser cocs, no tot han de ser cocs a la cuina. I del no tan, tot han de ser cocs va sortir el No Tots Són Postres. I realment a la cuina no tots són postres, veritat.
Ja tens raó, ja amb això.
Aquí tens el nom.
Com és que, no? Ara et faig aquesta pregunta perquè jo suposo que també m'ha passat una mica el mateix, que jo també era molt de cuinar postres i ara quasi que no faig res de postres i m'agrada més la part més dolça de la cuina. Com pot ser això, no? Que canviem una mica dins de la cuina?
Mira, saps què passa? Quan comencem a cuinar, que som jovenetes a casa, què fem? Allò que la mare o l'àvia no fa. Clar, la mama fa el menjar i tu fas el coc o fas l'esmorzar del diumenge. I clar, les postres són el que fas més i normalment són això, cocs i magdalenes de diferents tipus i de diferents gustos, però és això. Clar, el moment que et poses a viure a casa teva i que ja comences a pensar, bueno, no només podem menjar dolços a casa, hem de menjar sa, i llavors és quan comences a evolucionar. I quan te n'adones, almenys jo a mi m'ha passat, que doncs puc fer meravelles a partir d'ingredients molt senzills i senzillament canviant una miqueta la tècnica. I menges bo, sa i bonic, que això també és molt important, menjar bonic.
I que una imatge, com diem, no? Que val més que mil paraules, no? Una imatge, el que veiem amb els ulls és realment el que més ens ve de gust, no? Perquè si ho tenim més atractiu, també ens ho mengem més a gust.
Sí, a veure, tenir un blog o tenir l'Instagram, el que he fet a casa meva és que mengem més bonic, a part de que mengem una mica diferent cada dia, no? Que vas buscant coses diferents, però mires molt la presentació del plat, perquè clar, si has de fer una fotografia, si has de fer uns pèsols amb patates, els fas d'una manera diferent perquè no siguin uns pèsols amb patates, allò,
clar.
Típics, no?
Clar.
I el menjar bonic, doncs, no sé, està molt bé, està molt bé.
I a part, pels que tenen nens, a vegades diuen que una cosa que no, aquí a vegades parlem amb una noia que és nutricionista i que diu que, sobretot, que si per exemple ens costa això doncs, de menjar més verdura o més fruita, el fer-ho atractiu també ens convida, no? a menjar-nos-ho més bé i més a gust.
Sí, sí, sí. El que passa que a vegades arribes a casa a les tres tocades i només te falta posar el plat bonic. Perquè, clar, la gent té gana.
Clar,
però, bueno,
ja són hores de que la gent ja demani i li és igual,
sí,
no?
Sí.
Una cosa que l'altra.
Moltes vegades estic a mitja foto i el plat ja m'ha marxat de sota. Però són coses que passen.
Bé, està molt bé que tot el que les persones amb qui parlem, doncs aquests plats o aquestes publicacions vagin també associades a la família, no, en aquest sentit, perquè després també acompanyen doncs el dinar o el sopar de cadascú perquè no, per no malbaratar doncs els aliments que fem servir.
A casa tot el que surt al blog ha passat el filtre de la família, tot. Si no hi ha el vistiplau, no es publica. Perquè, clar, a veure, algú ha de filtrar tot això.
Clar.
I, bueno, doncs, són els de casa, sempre.
Ben fet. I amb quins dispositius acostumes a fer les fotos, Glòria?
Bé, jo tinc una càmera de fa bastants anyets, una càmera que no em va costar gaires diners, i faig les fotos amb aquella càmera i amb el mòbil. No en sé gaire de fer fotografies, el que després, doncs, bueno, amb l'ordinador i amb el processador de fotografies de l'ordinador, doncs vas fent una miqueta, algun arreglo, treus sombres, però no sóc, no en sé de fotografia. No en
bé,
sé,
igual,
més de cuina que de fotografia.
Igualment, això és bo, vull dir que a vegades la fotografia també, la que hi ha darrere, la recepta, al cap i a la fi, és el que busquem i el que podem trobar al teu blog, per tant, més enllà de fixar-nos també amb la fotografia com a tal, anem al que ens agrada, no?, a la cuina i a menjar i a tastar-ho, no?, perquè...
Jo el que faig és fotografio el plat, no faig ni bodegons, clar, ni posades en escena, ni una història on hi hagi el meu plat, no. Ja, bueno, ja ho heu vist, el meu Instagram és un plat, és un producte, és una ampolla, és allò que vull que se'n vegi. No en sé més de fer fotografia. És un bloc de cuina, no de foto.
Ara t'ho anava a dir, tot i això, igualment totes les fotografies segueixen, doncs, una estètica bastant que totes s'assemblen, no?
Sí,
vull dir, almenys,
sí, a veure,
cuidar una mica que sigui bonic, no?
Sí, una línia, no sé, elegant, entre cometes, uh-huh, clara, que no sigui carregat, que no... Bueno, sí, molt, molt com sóc jo. Senzilla i això, i molt clara. Que no es vegin sombres, que no hi hagi alguna cosa que em difumini la idea principal, i amb això jugo.
La Glòria, que la podreu trobar, doncs, aquí a l'Instagram o a les xarxes amb el nick o amb el nom de, sota el nom de No tots són postres. Glòria, una recepta breu amb un dels productes de temporada que tenim en aquest moment. No ho sé si en tens alguna en ment. O que...
Què et sembla, les figues?
Vinga, perfecte.
Mira, ràpida, però molt ràpida. Vinga. Agafes un tros de pa de vidre i el torres lleugerament. Agafes una figa ben madura, la suques com si fos pa amb tomàquet, però és pa amb figa. Uh-huh. Llavors hi agafes un bon raig d'oli, unes escates de sal, i al damunt hi pots posar formatge bo, unes anxoves o uns encenalls de pernil. I aquí tens un pa amb tomàquet diferent, o un pa amb figues, que és un sopar perfecte, amb unes fulles d'amanida.
Glòria, això ha quedat perfecte, que en aquestes hores que la gent ens escolta ho pot fer perfectament de bon matí i gaudir d'un esmorzar o d'un entrant refrescant i sobretot amb aquest producte de temporada que en el teu Instagram, ara l'estem aquí visualitzant, és una de les marques de la casa, oi?
Sí, 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 el producte de temporada, sempre.
Glòria.
Perquè és la cuina de casa, per tant, cuina de temporada.
Ara també seguim veient, doncs, aquestes pastanagues adobades en vinagre. Diversos... Bé, és que en trobem moltes de publicacions. De fet, n'hi ha unes quasi bé 2.000 publicacions.
Unes 1.800,
sí,
no sé,
sí, sí.
En aquest moment, sí. Perquè intento fer-ne una cada dia.
Perquè és una manera també de que la gent pugui anar seguint, no, tot el que fas.
Sí, clar. No publico cada dia el blog, però sí que publico cada dia l'Instagram. I llavors, doncs, clar, hi ha coses que no les pots publicar al blog, perquè pot ser un plat, no sé, pot ser una amanida, però bueno, te queda bonica i la publiques a l'Instagram.
I perquè llavors, Instagram és...
que la gent estigui una mica pendent de tu.
És el que diem, no? Aquesta immediatesa que en aquest moment jo puc veure la teva publicació i agafar una idea del que, de com deies, amb mm-hmm. aquesta recepta que ens has portat avui.
I de tant en tant, doncs, al fer la publicació al blog, ja enllaço el blog a l'Instagram i així també tinc entrada.
És una manera de que la gent et pugui conèixer i de gaudir d'aquests plats, no?, d'aquesta coca amb ceba, bé, d'altres propostes que em vistarà en el teu perfil digital, no?, de la Glòria Mohedano, de Reus.
De Reus, sí.
D'aquí al costat, de fet. I, Glòria, només ens queda donar-te les gràcies per haver-nos acompanyat i per descobrir-nos una mica més el teu perfil més digital, no?, aquest perfil gastronòmic digital.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
I en aquests moments la nostra community manager, la Marta Montserrat, ens analitza el perfil de No tot són postres.
A la realitat, la glòria i a les xarxes, coneguda com No tots són postres, el perfil que avui analitzo compta amb més de 1.400 seguidors i ja supera les 1.800 publicacions en el temps que porta Instagram. Comencem parlant de la fotografia. El que més crida l'atenció és que cada foto té una mida diferent i fa que en conjunt el perfil sigui asimètric amb espais i marges blancs que li donen un toc més professional. La composició de les imatges també està cuidada, així com també podem veure que els tons càlids predominen en el perfil. El marró i els plats de tardor comencen a tenir protagonisme i això també fa que aquest color sigui rellevant en els últims posts. Escollir una tonalitat de color i que tingui harmonia és complicat si tenim en compte que és un perfil molt variat, és a dir, doncs, que no només concentra les postres, sinó que també hi ha altres tipus de plats. Per altra banda, els posts, tots en català, ronden els 100 likes i també aconsegueixen prop de 20 comentaris en cada fotografia. La interacció, per tant, és important, ja que sempre hi ha diàleg entre els usuaris. Un aspecte important també de cara a la interacció són els sortejos que la Glòria fa en el seu perfil, com l'Oli, per celebrar el seu desè aniversari. Aquestes accions són una bona manera de fer que els usuaris visitin el perfil o comparteixin els seus posts. En general, per tant, és un perfil cuidat, on es nota que hi ha una planificació d'imatges per tal de tenir un feed atractiu i colorit.
Avui a l'Entrevins i Fogons entrem a l'obrador, de la pastisseria Cobo. Bon dia, David.
Bon dia, Patricia.
Ell és el pastisser que ens acompanya, és en David Cobo, la tercera generació d'aquesta pastisseria espluguina. I avui ens trobem doncs, a punt de preparar alguna cosa. Què traurem avui del forn en aquest cas?
Avui traurem els llaços grocs.
Els llaços grocs és una iniciativa que comença enguany, oi?
Sí, és una iniciativa impulsada per un artista d'aquí a Montblanc, per un sommelier de Valls, cuiner sommelier, i jo també hi tinc part implicada com a pastisser, i és una iniciativa doncs, per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre, la iniciativa Els Llaços Grocs.
Ens posem a la feina, si et sembla bé. Com es preparen aquests llaços grocs?
Aquests llaços grocs n'hi ha diferents tipus, però nosaltres avui aquí prepararem el llaç groc, com si diguéssim, del diumenge. En lloc del tortell tradicional, el que farem és un tortell en forma de llaç, llavors l'omplirem de dins i després l'acabarem pintat de color groc.
Quin és el primer pas per fer aquest llaç?
El primer pas és fer la pasta de full. La pasta de full la podem fer amb farina, una miqueta de sal, l'aigua i la mantega.
Comencem, si et sembla, doncs, a preparar aquest llaç groc que trobarem doncs, a la pastisseria de pastisseria Cobo aquest dissabte i diumenge.
Sí, és un projecte que està impulsat perquè totes les pastisseries que vulguin no obligatòriament s'han d'adherir a aquest projecte, però nosaltres l'hem preparat per tota la gent que s'hi senti identificada, doncs que puguin oferir als seus clients aquest llaç groc per aquesta data. Llavors nosaltres som una de les pastisseries que ens hi adherim i oferirem aquests llaços grocs sempre sota encàrrec per la gent que el vulgui celebrar el dia 1 d'octubre. Aquest any l'1 d'octubre cau en dilluns, però bueno, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, podem oferir aquests llaços a la pastisseria.
Doncs comencem, si et sembla, a preparar aquesta pasta de full.
Doncs comencem posant la farina, una miqueta de sal i aigua. Amb aquests tres ingredients el que farem és una massa. Nosaltres la pastem a màquina, però a casa es pot fer a mà. Llavors l'únic que s'ha de fer és que amb un quilo de farina, per exemple, ha de ser de mitja força, no pot ser ni fluixa ni força, perquè l'elasticitat que ens ha de donar doncs, ha de ser justa. Llavors hi afegim l'aigua que ens admeteixi, o sigui, no sabem ben bé les quantitats, però pràcticament per un litre ens pot admetre més de mig litre d'aigua. Llavors, juntament amb la sal, i quan tenim la massa feta, hem de veure que la massa ens fa un tel. Aquest tel que ens fa la massa vol dir que està correcte i que té prou elasticitat per admetre després la mantega. Llavors, seguidament, quan ja tenim la massa feta, el full, ara el que hem de fer és els plecs, perquè el full faci el seu efecte, que és fer totes les capes dins del farcit.
I que s'omfli, no? La tenim al forn, el que fa és que
s'omfli, no? Sí, l'entrar al forn a la pasta de full, al fer-li uns plecs previs que ara farem, doncs el que farem és que l'entrar al forn amb l'escalfor varen, es diu així, follant. Un cop la massa està feta, tenim la massa, és molt elàstica, i el que fem és preparar-la amb la mantega dins. Li posarem la mantega, posem bastanta farina perquè no s'enganxi. Llavors, una vegada tenim la peça, el que farem és ficar-la dins de la massa, de la pasta, i plegar-la. Després, amb aquesta massa li donem uns plecs. Un cop tenim la mantega inclosa dintre la massa, el que farem és estirar-la per donar-li els plecs que hem dit. Se li donen tres plecs senzills, llavors se li donarà un plec doblat. En cada plec el que fem és fer capes de mantega i massa i pasta, d'aquesta manera doncs ens creix el forn. Farem un plec senzill i la deixem reposar.
Quanta estona has de reposar la massa?
Fins que veiem que quan la toquem no té nervi, fins que no s'arronsa, perquè si no després no la podríem estirar. Ens esperem un momentet i llavors continuem fent els plecs fins que els tinguem tots fets.
Pot dependre això també de la temperatura de l'ambient, sí, en aquest cas?
Com més freda és la temperatura, més la mantega més s'arrefreda i llavors costa més plegar-la, també d'estar en una temperatura. Normalment els obradors es treballa doncs, a 20 graus o així.
Ara podem veure com el David fa aquest, estira la massa per fer-li doncs els plecs que ens havia comentat en aquest moment, per donar-li ja la forma del llaç.
Una vegada ja tenim tots els plecs fets, el que fem és estirar la massa bastant perquè ens faci la mida del llaç. La mida d'aquests llaços no l'hem decidit, vull dir, el projecte no hi posa cap mida, sinó que el llaç s'ha de fer de la mida segons la gent que vulgui menjar.
Per tant, es pot fer més gran, més petit, correcte, en funció de si és unes postres més individuals, no? O podria ser, com tu deies, per unes postres de diumenge, no?
Sí, depèn de la gent que hagi de menjar-ne, doncs farem un llaç més gran o més petit. Nosaltres, en el nostre cas, fem un llaç per unes 6 persones. Doncs un cop tenim la massa estirada i li posem el patró damunt, que farem estallar tot el llaç, doncs ja tenim el llaç tallat, li traiem els sobrants i ja tenim el llaç a punt per posar al forn.
En aquest moment ni es punxa ni res, perquè el que volem és això, no? Que la pasta de full creixi dins el forn, oi?
Sí, en aquest cas que volem fer el que és un tortell que creixi en volum, doncs no el punxem. Si volguéssim fer, per exemple, una pasta de full de 1.000 fulles, per ficar-hi crema damunt i fruita, que només que sigui pla, llavors abans de tallar-lo picaríem bé perquè no ens creixés al forn.
Doncs, si et sembla, el podem ja posar al forn, no? Que ja tenim ganes de veure el resultat d'aquests llaços grocs.
I tant. Doncs ara el que fem és posar-lo damunt de la llauna. Fem que no perdi la forma. I això s'anirà directe al forn.
David, quanta estona haurem d'esperar per retirar aquest llaç groc de dins del forn?
Doncs més o menys uns 20-25 minuts, però jo sempre dic el mateix, abans que es cremi s'ha de treure del forn.
Doncs ens esperem aquesta estoneta i procedim doncs a farcir-lo, no?
Sí, s'haurem d'esperar que se refredi una miqueta, llavors l'obrirem tot, el farcirem i l'acabarem pintat.
Ara ja han passat els 20 minuts, més o menys podem veure ja que la cosa està ja a punt de treure's del forn, no?
Ja s'està a punt de cremar, llavors el traurem ara i el deixarem a refredar.
Doncs vinga, som-hi.
Doncs ara l'obrim.
Hem deixat passar a refredar una estona i ara ja procedirem doncs, a farcir-lo. En aquest cas, de què el farcirem?
Avui el farcirem de nata perquè ens creixi bé de volum i llavors el pintarem de damunt.
Doncs ara ja amb la nata a punt per farcir aquests llaços grocs que estem fent avui aquí a l'Entre Vins i Fogons amb el David Cobo.
Sí, doncs ara el farcim.
Això té molt bona pinta.
Bé, doncs ja el tenim farcit. I ara el taparem. I d'aquí no gaire el pintarem.
Doncs ara, si vols, si comencem a pintar-lo, no? De color, d'aquest color representatiu que commemorarà doncs, el dia 1 d'octubre.
Sí, ara el pintarem groc, com no pot ser d'una altra manera. Jo el pintaré amb una barreja de xocolata amb mantega de cacau i li he posat colorant groc, però es pot fer amb una glaça o amb un fondant, es pot fer amb el que es vulgui. Vull dir, al final, l'acabament pintat groc es pot donar com se vulgui. A casa, si algú el vol fer, doncs el que pot fer és agafar xocolata blanca, ficar-hi una miqueta de colorant de color groc i pintar-ho amb un pinzell. Nosaltres ho pintarem amb esprai.
Doncs som-hi.
Nosaltres hem donat una capa que agafi una miqueta de color groc. Ara el podríem tornar a posar a la nevera i tornar-lo a pintar. Nosaltres no ho farem. I ja tenim el llaç groc acabat. Ara només queda venir a buscar-lo a la pastisseria Cobo i gaudir-ne.
I ara el que fem és fer el sorteig d'aquest llaç groc. La pregunta que us fèiem, que heu pogut veure en el vídeo que vam penjar al Facebook de l'Espluga FM Ràdio, era si, amb què anava farcit aquest llaç groc. Com heu pogut sentir, el David Cobo ens ha explicat que aquest llaç groc anava farcit de nata. Entre totes les persones participants, d'un total d'unes 33 persones, 35 persones, perdó, el sorteig l'han fet amb una plataforma que es diu Random i el número que apareix és el número... ...8. I amb aquest número 8, si fem mal recompte dels participants, la guanyadora és la Gemma Foguet Porta. Enhorabona, Gemma. El pots venir a buscar entre avui i demà a la pastisseria Cobo, aquí a l'Espluga de Francolí. Gràcies a tots per participar i esperem que continuï aquesta participació en el proper programa. I ara parlem amb la Marta Pedra. Ella és la propietària del celler Vins de Pedra, també anòloga del mateix celler. Bon dia, Marta.
Bon dia, Patricia.
El que volem preguntar-te és sobre aquesta jornada que fareu el proper 6 d'octubre. Explica'ns una mica com s'anomena, de què es tracta i com podem vindre en aquest dia de barema popular, no?
Exacte. Sí, de fet serà una activitat molt maca. Li diem barema i fermenta. I bueno, serà molt maco perquè ens trobarem tots en un punt fàcil de Montblanc, a l'oficina de turisme, però així anirem tots plegats cap a la vinya. Allà barmarem com ho fem nosaltres, amb caixes, amb les explicacions pertinents a com ho hem de fer i com decidim aquest moment tan maco. I després, una de les coses més divertides és que el trepitjarem. El trepitjarem amb els peus, el premsarem, i d'aquesta elaboració que en farem, nosaltres ens l'emportarem al celler per poder-la elaborar a part, i per Nadal la gent que hagi participat a l'activitat tindrà una ampolla elaborada per ells mateixos, de fet, trepitjada per ells mateixos.
Una ampolla que portarà el seu nom, bàsicament, perquè l'hauran fet ells, no?, amb el vostre raïm, que el teniu... On teniu la finca, Marta?
Sí, nosaltres estaríem al Coll de la Noguera, que seria sortint de Montblanc i anant ja cap a Prenafeta.
Per tant, són vins que entren en aquesta denominació d'origen Conca de Barberà. Explica'ns també una mica què s'amaga, què hi ha darrere de Vins de Pedra.
Mira, Vins de Pedra és un projecte força jove, força personal, que vaig començar ara fa uns pocs anys, ja fa uns 8 anys, però remunta bastant més enllà, ja que les meves arrels estan aquí a Montblanc i el meu besavi ja era enòleg, que era elaborador d'aiguardents d'aquí a Montblanc mateix.
Per tant, també és una de les coses que portes a la sang, no?, la Conca de Barberà, i en aquest moment també teniu un altre celler, oi?
Exacte, de fet jo a la universitat vaig tindre la mala llet, sempre dic d'enamorar-me d'un empordanès. Això va fer que me n'anés a Girona i cavalco entre la Conca, que és la meva terra, i Girona.
Nosaltres esperem gaudir d'aquest vi, d'aquest nou vi que de fet no sé si ja heu començat a barmar.
Sí, ja portem un parell de setmanetes. De fet, puc dir que aquesta setmana gairebé hem començat, perquè el que havíem fet anteriorment havia estat molt poqueta cosa.
Per tant, donant la benvinguda a aquest raïm al celler Vins de Pedra. I Marta, la gent s'ha d'inscriure per participar en aquesta barema i fermenta?
Sí. De fet, és ben senzill. Tenim per poder-se inscriure a la web de lavinyeta.es i l'apartat d'experiències hi ha aquesta activitat de barema i fermenta. Allà es poden fer les inscripcions i esperem que s'animin. De fet, serà una activitat molt i molt maca.
Hi pot participar tothom, famílies... Nens?
I tant, grans i petits, els nens ho disfruten moltíssim. De fet, és una experiència única. No tenen l'oportunitat de poder veure aquest inici de procés i poder-hi participar, no?, trepitjant-lo, que és una experiència i és una sensació que no es pot explicar, de fet s'ha d'experimentar.
Doncs des d'aquí, des de l'Entre Vins i Fogons de l'Espluga FM Ràdio, us animem a tots a participar en aquesta iniciativa del celler Vins de Pedra. El dia 6 d'octubre, oi Marta, si no m'equivoco, en quina hora, al matí?
A les 10 del matí, ben matiners.
Ben matiners, perquè és el que toca, de fet són les nostres arrels, no?, aquí a la Conca es comença a barmar ben d'hora. I a l'oficina de turisme, oi?, l'hora del lloc de trobada?
Sí, de fet també ho acabarem. Un bon barmador sempre ha d'acabar amb un bon pa amb tomata. Així que també ho acabarem amb un pa amb tomata i embotits.
Doncs una jornada de barmar 100% única, no?, i per viure doncs aquesta experiència, com deia la Marta Pedra, única a barmar de la manera que s'ha fet tota la vida i que animem a totes les famílies a que hi puguin participar. Marta, vindrem aviat al celler i per conèixer-vos una mica més a tots els que formeu part del celler Vins de Pedra i perquè esteu en un lloc únic, oi?
Sí, i tant. De fet, trobem les visites en un lloc ben especial, que és on jo vaig començar a elaborar els meus primers vins, i és en una de les torres medievals de Muralla de Montblanc.
Doncs un lloc també per visitar i per enamorar-nos doncs, dels vins de la denominació d'origen Conca de Barberà, com és el vostre. Gràcies, Marta, per ser avui amb nosaltres aquí a l'Entre Vins i Fogons.
Moltes gràcies per pensar-hi.
I ara és el moment d'acomiadar-nos de tots vosaltres, de totes les persones que ens heu estat escoltant. Donar les gràcies a la Cèlia Rodríguez, també a Gerard Bosch i al David Cobó per participar al programa d'avui, també a la Marta Pedra i a la Glòria Moedano i a la Marta Montserrat pel nostre espai dedicat a les xarxes socials. Amb tot això nosaltres acabem el programa d'avui. No apagueu mai la ràdio perquè ara a les 12 comença un programa especial des de la Casa Llevassa, a Durro. Amb tot això, esperem que gaudiu d'aquest dissabte.
Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. I sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món. Qui més qui menys això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota. I fer-me fort, el mascle dominant, el que s'espolsa la pena i continua treballant. Tragèdia dels pallassos, riu per fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos. Que no fos cas que em veiessis trencat, suplicant-te de genoll una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, així que no t'esperis sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintin sense virus. Sense llamps i trons, sóc un mar eixut en calma perpètua, sóc una pel·li porno que no ensenya ni una teta, en un punt mort funcionant a ralentí, com paralitzat per la por de tornar a patir, esperant el dia en què escampi la tempesta i me n'adoni que he deixat de sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintin sense miro, no tinc ningú que em salvi el cul i amb força de que això de viure sense tu seria tan difícil. Viure sense tu és gairebé impossible.